Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les restes del cadàver de Salvador Dalí, extretes per fer les proves d'ADN per la demanda de paternitat de Pilar Abel, tornen a reposar a la tomba del geni. La Fundació de Gala Salvador Dalí ha informat a través d'un comunicat que s'han restituït aquest dijous en un acte dissenyat en la més estricta intimitat. El dispositiu es va iniciar a les 6 de la tarda i es va allargar fins a un quart de 10 de la matinada. El museu ha reobert les seves portes aquest divendres a 2:15 amb normalitat. Les restes del geni van arribar a Figueres fa pocs dies i la Fundació les ha estat custodiant a l'espera d'obtenir els permisos per poder retornar-les al cos de Salvador Dalí. El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha editat nou material divulgatiu per difondre el projecte de reintroducció de l'erc al Pirineu, nom tradicional amb què es coneix la cabra salvatge en aquest territori. És la col·laboració que el parc ha ofert per difondre el retorn d'aquesta espècie a la Serralada, un projecte impulsat per França. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Bon dia. La proximitat geogràfica amb França ha permès l'establiment d'una població a la part nord del Parc Natural i de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars. Per millorar el coneixement de l'erc, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha publicat un fulletó divulgatiu del projecte de reintroducció. L'objectiu és apropar a la ciutadania les particularitats d'aquesta espècie, que es va extingir a la zona a principis del segle XX per la pressió cinegètica. Per tal de reintroduir-lo, es van alliberar l'any 2014 a França fins a 95 exemplars de poblacions existents a la península Ibèrica, dels quals 39 eren mascles i 56 femelles. Des de llavors han nascut 26 cabrits, una part d'ells ja dins del vessant català, fet que demostra la bona adaptació de l'espècie a aquest hàbitat. Catalunya col·labora en el seguiment científic i l'anàlisi de resultats que es du a terme des de França. Encara que la cabra salvatge no és esquerpa, cal evitar destorbar l'animal, que pot estressar-se amb la presència d'excursionistes. Així, en cas de visualitzar-ne un caminant per l'alta muntanya, recomana prendre distància i gaudir de la seva observació.
En un altre sentit, Figueres ofereix l'edifici del giratori de la plaça del Sol com a nova seu de la DOA Empordà. Des de l'Ajuntament volen que la ciutat continuï sent la capital del món del vi de l'Empordà. En un primer moment es plantejava ubicar la seu de la DOA al costat de la Casa Empordà, l'antic escorxador on actualment hi ha la nova oficina de turisme, però al ser un edifici de propietat privada s'ha optat per oferir aquest edifici a la plaça del Sol. Ens informa des de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bon dia. Figueres vol seguir sent la capital de l'Empordà vitivinícola. Per aquest motiu vol que la seu de la DOA Empordà es mantingui a la ciutat. La primera ubicació que es plantejava era la del costat de la Casa Empordà, on hi ha la nova oficina de turisme. Però al tractar-se d'un immoble privat, s'ha optat per oferir l'edifici del giratori de la plaça del Sol, on hi havia l'antiga oficina de turisme. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.
Un punt més immediat que hem trobat i que realment hi estan molt interessats, la DOA Empordà, seria poder estar en l'edifici que hi ha en el giratori de la plaça del Sol, que havia tingut ja una oficina de turisme, per tant és un punt amb molta visibilitat. Per tant, el més segur és que d'entrada i de manera immediata i molt aviat la DOA Empordà posi la seva seu en aquest edifici.
Malgrat que s'aposta per l'edifici del giratori de la plaça del Sol, no s'escarta seguir treballant per aconseguir aquest edifici del costat de l'antic escorxador perquè pugui ser la seu de la DOA. L'equip de govern ha arribat a un pacte amb els regidors no escrits Manel Toro i Núria Galimany, que s'han ofert per intentar negociar i aconseguir aquest immoble per ubicar-hi la seu de la DOA.
I abans d'acabar, afegirem que la primavera arribarà a principis de la setmana que ve acompanyada d'una forta baixada de temperatures entre dilluns i dimecres que comportarà glaçades entre moderades i fortes al Pirineu i entre febles i moderades a la resta de l'interior. Ho deixem aquí. Fins ara.
Escolta Sons a Cau d'Orella cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a Cau d'Orella, per fer la ràdio més marinera.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles.
La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, hola, com estan? Benvinguts a una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui ja divendres, dia 16 d'aquest mes de març, com deia ahir, passant entre aquests dos dies l'equador d'aquest tercer mes de l'any, i ja un dia que el sol i la temperatura així és agradable, encara són protagonistes, però pel que ens espera la setmana que ve sembla que hi haurà una baixada de temperatura. Ens els prometien també molt felices, no, això ja s'ha acabat, ara ja anem cap a la primavera, però sembla que l'hivern, com a sol dipopo, vol morir matant. Veurem com va evolucionant això, i també d'aquí una estona en Sergi Corral ens explicarà com tindrem aquest cap de setmana, perquè el cap de setmana és una època de la setmana, un tram de la setmana que es solen fer activitats, i ara ja aprofitant el bon temps, algunes dels a l'aire lliure, no dic aquí a l'Escala, sinó altres contrades, doncs que aprofiten ja com bé el temps per fer més activitat a fora. Però veurem a veure el temps com es presenta per tant avui com demà passat. Molt bé, hem començat ja aquesta primera hora i vos serà explicar el que tenim preparat, començant, com ja acabo d'explicar, no fa gaire, per parlar del temps, saber com està la situació meteorològicament parlant, els valors des de meteolescala.com i la previsió des del blog de Sergi Corral, el temps a l'escala, blogspot.com. També tindrem aquest resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari i hagi d'anar, o tan sols tingui la curiositat de saber quines són les principals notícies de la premsa general. Tot això ens ho porta l'equip de Notícies en Xarxa, l'edició al matí, l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. Com no, felicitarem els sants d'avui, demà passat, i els aniversaris també d'avui, demà i demà passat, com ho solem fer cada divendres. I parlarem de notícies. Què passava ara fa un any, què es parlava, i en fa cinc. I per acabar, com no, el refrany o la dita del dia. Ens la porta el divendres en Víctor Pàmies. I avui serà un dia de molt de cine, ja els hi avanço, de molt de cine, perquè avui tindrem no tres seccions que ens parlaran de cine, sinó que en tindrem quatre. La primera és la que ens porta la Montse Hidalgo, el seu apartat Emocions, que avui analitza les situacions quotidianes en relacions parentals amb els fills adolescents, i tot això amb la doctora en psicologia Maria Palacín. I la pel·lícula, hi ha canvi de pel·lícula perquè la que es farà servir per il·lustrar el que es parlarà avui és Freak Friday, de Mark Walters, una pel·lícula de l'any 2003. Les altres dues seccions que els tenim a la segona hora, les habituals del cinema a la xarxa i parlem de cine, avui afegim la de el moments pel record dels arxius sonors de Ràdio L'Escala, que recobrem aquests moments històrics, i avui amb un gran aficionat al cinema com era Joaquim Palau. Joaquim Palau doncs, ens parlarà de cine, del programa Torna-la a tocar, Sam, aquestes entrevistes que feia Jordi Piqué al principi del programa, als inicis del Torna-la a tocar, Sam, com era més magazine que pas programa musical com és ara. I amb tot això arribarem al punt de les 12, exacte. Tenim una, hi ha entrevista, avui tenim entrevista, que si hi hagués temps la posaríem a la primera hora i si no seria a la segona hora. L'entrevista d'avui, que aquesta secció que condueix l'Abel Font, ens parlarà del vermut solidari, tota aquesta activitat que es portarà a terme aquest diumenge a la Riba. I ens en parlaran dues persones que estan dintre l'organització, com és la Rosa Fallos i la Cati Rivera. Sabrem més coses d'aquesta activitat, aquest vermut solidari que es portarà a terme, esperem que el temps ho respecti, el diumenge al matí. Ha explicat tot el que tindrem per aquesta primera hora. És aquell moment d'anar-ho, a posar-ho en pràctica, de totes aquestes seccions, doncs, posar-los a disposició dels oients. I la primera que fem és el temps. Amb una temperatura que frega els 14 graus, 13.9. Ahir estàvem a 16, i estàvem encara més. Tot i que avui veiem aquest sol radiant, que sembla doncs, que hagi de fer pujar més la temperatura, però de moment estem amb aquests 14 graus, 13-9-14 graus, humitat 72%, i la sensació tèrmica també és la mateixa que la temperatura. Anem a previsions. Què passarà avui, demà i demà passat? Avui hem començat amb un cel serè de matinada i bona part del matí, fins que ara migdia apareguin nuvolades. Aquest sol que tenim per aquí sembla que podria ser que se n'és tapant, perquè al llarg de la tarda nuvolades es faran més compactes i entre la tarda i el vespre acabarà caient algun ruixat, ambient clarament més fresc. En quant al vent, tindrem un vent fluix i variable tot el dia, i la mar arrissada també tot el dia. Això per avui divendres. Anem ja demà dissabte amb un cel serè de matinada, només amb algunes restes de núvols a primera hora. El cel serà aguantarà fins a migdia, quan apareguin nuvolades. Al llarg de la tarda les nuvolades faran més abundants i compactes i descarregaran xàfecs intermitents que es poden mantenir fins al vespre. Doncs sembla que demà s'hagi de repetir el panorama que tenim avui. Primer sol, després comença a tapar i pluja. Sembla que demà dissabte es preveu el mateix. Veurem què passa en diumenge, que començarem el dia amb un cel ennuvolat a primera hora del matí. També s'anirà, el matí s'anirà aclarint i dominarà força el sol fins a migdia, quan es tornarà a inflar les nuvolades. Quan es tornaran a inflar les nuvolades, a la tarda quedarà un panorama molt variable. Esperem algun ruixat entre migdia i tarda. Ambient més fresc. El vent, tramuntaneta de matinada i matí, i al migdia i tarda quedarà variable de direcció fins que al vespre i la nit torni a entrar la tramuntaneta. Marejol tot el dia en quant a l'estat de la mar. Temperatura, continuem amb aquests 12 graus clavats, 12. Bé, pluja no ens en lliurem. Pluja avui, pluja demà i pluja diumenge, però pel que sembla dominarà el sol fins a migdia el diumenge. Vol dir que, en principi, l'activitat que s'ha de fer al carrer a l'aire lliure, segons ens explica en Sergi, després suposo que ja ens ho acabarà d'ampliar dintre l'apartat de la meteo, l'informatiu, no hauria de perillar, no hauria d'haver-hi cap perill que de pluja o tramuntana o alguna altra cosa que pogués passar. Bé, aquest és el temps que ens porta, com sempre, en Sergi Corral, la primera secció del dia, com comencem aquest matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I la segona, doncs la segona és el resum de premsa per l'equip de notícies en xarxa edició matí. No han anat a comprar el diari i han d'anar-hi. Els interessa saber què porten els principals diaris, els expliquen.
De 9 diaris, de nou la premsa del dia. Segon pas pel quiosc del matí, explicades les portades de la premsa local i comarcal. Ens fixem ara a la premsa generalista. Repàs que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, entre els temes més destacats que figuren a les portades del dia, hi ha els registres de la Guàrdia Civil a la Generalitat i a la seu d'Òmnium Cultural, a més del debat al Congrés sobre la derogació de la presó permanent revisable. Per on comencem, Taís?
Doncs arrenquem amb el periòdico que titula Vergonya al Congrés per l'ús de les víctimes. Partit Popular i Ciutadans exploren el dolor dels crims, però l'oposició veta l'intent d'endurir la pena. La màxima mesura penal espanyola, explica el diari, xoca amb el precepte constitucional de la reinserció.
La fotografia de portada, però, és per a la concentració ahir a la plaça Sant Jaume i arran dels escorcolls de la Guàrdia Civil.
I llegim Generalitat i Òmnium en el focus judicial pels diners de l'1 d'octubre i encara un titular per una troballa científica de la Universitat Pompeu Fabra. Els nadons raonen amb lògica abans de saber parlar.
Segona capçalera del matí, la de l'Ara, que encapçala portada amb el mateix tema que El Periódico i titula Primer pas per revocar la presó permanent.
El Partit Popular i Ciutadans es queden sols defensant la pena en un tens debat amb familiars de víctimes a la tribuna.
Impactant i dramàtica fotografia de portada a l'Ara, on hi veiem una pastera atapeïda de subsaharians.
I a peu de foto, titular Rescatats i amenaçats. Explica que dos periodistes de l'Ara a bord del vaixell d'Open Arms han estat testimonis de com els guardacostes libis amenacen els activistes perquè els entreguin als 218 subsaharians rescatats.
Tercera portada del matí, un altre diari, La Vanguardia. Aquí llegim que la Guàrdia Civil entra a Palau per les despeses de l'1 d'octubre.
Explica que el secretari de difusió va ser arrestat per la campanya de publicitat del referèndum. I, paral·lelament, també llegim que Suïssa rebutja detenir Carles Puigdemont, com planteja la Fiscalia.
Fotografia impactant, tristíssima, en portada. Un nen viatja a la maleta d'un familiar a l'est de Ghouta, a Síria.
I a peu de foto hi llegim l'èxode interminable. I els contrastos de la crònica internacional queden recollits en el següent titular. Trump canvia de tàctica i s'assuma al front contra Rússia. El president dels Estats Units escalfa l'ambient de Guerra Freda.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui. Suïssa is different, titula.
Per explicar que el govern d'aquell país adverteix cap base per detenir el president Puigdemont si viatja a Suïssa.
Fotografia de portada per a la concentració a la plaça Sant Jaume amb el hashtag Tots som Òmnium.
I el punt avui dedica també espai per als flamants premis nacionals.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven a l'equip de Notícies en Xarxa edició al matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. I del resum de premsa, sants, aniversaris, notícies i refranys.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I comencem per el Santoral. Aquí han de felicitar tant avui com demà passat. Avui, a Sant Hilari, Sant Heribert, Sant Siriac i Sant Agapit. Demà és la Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar, també Sant Patrici, Santa Gertrudis i Sant Harold. Carai, aquest sí que no me l'esperava. I per diumenge és la Fira de Mollerussa, Sant Ciril, Sant Salvador i Sant Salvador d'Horta. Sant Harold, sí, aquí, és el que posen aquí. Molt bé, doncs felicitem, és que m'ha sobtat, no? Un home així pot ser tan anglès, però bé, tan britànic o tan americà. Molt bé, doncs felicitem tots els que avui sigui el seu sant, com també els que sigui el seu aniversari. Felicitats a tots els oients que ens estan escoltant, que avui facin anys, sempre els hi desitgem que passin molt bon dia. I anem a aniversaris de famosos, com avui fa anys l'actriu Belén Rueda, que en fa 53, l'atractiu una de les germanes Cruz, la Mònica Cruz, que en fa 41, i el director de cinema Bernardo Bertolucci, 77. Curiós, avui dos, tres protagonistes del món del cinema. Per demà, dissabte, l'actor Carl Russell, que en fa 67, Rob Love, que també és actor, que en fa 54, i la que va ser una de les jugadores número 1 del futbol americà en femení, que és molt diferent dels Estats Units, dels esports masculins. El futbol femení té molt bona acceptació, inclús les jugadores que arriben a ser número 1 són de les que es fan més populars i conegudes. Doncs la Mia Hamm, que va ser una de les jugadores importants, capitana de la selecció, que va arribar a guanyar mundials i que també doncs, va ser considerada com una de les millors futbolistes de l'any en diverses ocasions, la Mia Hamm, que fa ja 46, actualment ja retirada, però en col·laboració amb la Federació Americana de Futbol i també comentarista d'alguns partits. I per diumenge, la Irene Cara, aquesta noia, aquesta cantant que va participar en aquella sèrie, el Flashdance, que també se'n va fer pel·lícula, pel·lícula i sèrie, fa ja 59 anys. Una altra actriu, la Queen Latifah, que en fa 48, i el ciclista Fabio Cancellara, que en fa 37. I ja passem, després dels aniversaris, a les notícies. Atenció, que això no passava mai, i això és històric, perquè totes dues notícies coincideixen. La d'ara fa un any i la d'ara en fa 5. I és amb el playback. Perquè ara fa un any, el cap de setmana de playback a l'Escala, el grup de veterans presenta una nova actuació al CER, enguany coincidint amb el 30è aniversari d'aquesta activitat. Això es parlava ara fa un any. I ara fa 5, doncs es deia que el playback de veterans torna a omplir la sala del CER amb una diversitat estilística per satisfer tots els públics. Doncs dues notícies relacionades amb el playback que tindrà lloc aquest cap de setmana, avui a les 10, primera sessió, demà a les 10, segona sessió, i diumenge a les 6 de la tarda, tercera i última. Bé, i acabarem amb el refrany o la dita del dia. Ens la porta Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Divideix i venceràs. És una frase atribuïda a Lluís XI, rei de França, encara que d'altres ho atribueixen a estratègies de combat de l'emperador romà Juli César. Divide et impera. Tens un enemic, sembla més fàcil poder-lo derrotar si l'afableixes en diversos bàndols que si t'hi has d'enfrontar de ple i directament. Joan Amades recull una història relacionada en una de les faules del refranyer isòpic, dels quatre bous. Diu que hi havia quatre bous molt units, que per tal de salvar-se de tots els perills i de defensar-se de qualsevol atac, sempre anaven junts. Cap animal no els podia envestir, puig que tots es defensaven breument i quan un estava en perill l'ajudaven. Sembla clar que quan es trenca aquesta unitat d'acció resulta molt més fàcil derrotar l'enemic o contrincant. La desunió confereix debilitat i afavoreix la victòria de qualsevol possible enemic. Divideix i venceràs.
Aquest era el refrany, o la dita del dia, divideix i venceràs, que ens l'ha portat en Víctor Pàmies. Anem a la música? I anem a escoltar la Irene Cara amb la banda sonora de la pel·lícula Flashdance, aquest Quad Feeling. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears. What a Feeling, amb Irene Cara, la cançó principal de la pel·lícula Flashdance. 11:26 minuts i anem ja a la primera de les seccions dedicades al cinema, o que el cinema ja és protagonista, aquesta vegada amb emocions amb Montse Hidalgo. Avui analitzen les situacions quotidianes de les relacions parentals amb els fills adolescents. Tot això sempre amb la col·laboració de la doctora en psicologia Maria Palacín. I la pel·lícula que ajuda a posar exemples és Freak Friday, de Mark Walters, una pel·lícula de l'any 2003.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Com són les relacions amb els adolescents? És possible que l'entesa entre pares i fills es faci impossible? Avui comencem el visionat emocional d'una pel·lícula, Freaky Friday, traduïda a casa nostra com Divendres Boig i Ponte en mi lugar en castellà, una pel·lícula de la factoria Disney, una pel·lícula de la que ja s'han fet tres versions al llarg de la història. Nosaltres analitzarem la dirigida l'any 2003 per Mark Waters amb Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis, basada, per cert, en un conte infantil que intercanvia els cossos d'una mare i una filla. Maria Palacín és la directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Maria.
Moltes gràcies.
Mare i filla no s'entenen i el dia és ple de moments de fricció.
No.
Se acabó el tiempo, son las 6.
Chicos, después no cenaréis.
Eso de ser padre puede ser fácil o difícil.
Que ella nos vea.
La mare imposa les normes i la filla adolescent vol fer la seva. Conflictes inevitables, Maria?
Totalment inevitables. Els conflictes formen part d'aquesta etapa de la vida, de les famílies, en què els pares han d'imposar unes normes, han de tenir un mínim de recursos d'alguna forma que, bueno, es mantingui, no? Una llei determinada que té a veure amb els valors de la família i amb el que creu que és important, prioritari, vers el que és més perifèric. Hi ha valors més perifèrics dins de la família, però els adolescents, per la pròpia etapa de vida, doncs, es rebel·len vers l'autoritat, vers les normes, vers els límits que els altres els imposen. Llavors han de fer la seva. I aquest conflicte és inevitable i és de molt aguantar-se, eh? I de contenir-ho.
La noia creu que la mare no la té en compte i no para de rebre càstigs.
Mamà! Mamà! ¿Has visto lo que le ha pasado a mi puerta?
He hablado con tu director.
¿Qué?
Ahora mismo, por teléfono.
¿Dónde está mi puerta?
La intimidad es un privilegio, Ana.
¿Dónde está mi puerta, mamá?
Tu puerta te será devuelta, Ana, cuando puedas explicarme...
¡Necesito mi puerta! ¡Dame esa puerta o me suicidaré!
¿Puedo verlo?
¡Cóllate!
Creo que podemos ahorrarnos el numerito. Y quizá puedas explicarme con calma por qué hoy te han castigado dos veces.
De acuerdo, me han castigado, pero ha sido porque Stacy no ha parado de darme en la cabeza con la pelota de voleibol.
¿Cuándo va a terminar ese conflicto que tienes con Stacy Hinghouse?
Nunca, porque es una psicópata pirada. Y tú lo sabías si me prestaras un poco de atención.
¡Ana!
¿Qué?
Creo que sabes que te presto atención, Ana. Oh. La suficiente como para saber que hoy te han suspendido el lenguaje.
Es que el señor Bates me tiene manía.
Oh, ¿él también?
La rebel·lia és un tret característic d'aquesta etapa adolescent?
És un tret característic i, a més, s'ha de donar. Fins i tot els pares han de poder facilitar que aquesta rebel·lia es doni, perquè té una conseqüència positiva en el desenvolupament dels adolescents. Molts cops, quan tenim fills adolescents que es comporten com ens agradaria als pares i mares, que és amb responsabilitat, sense qüestionar res, fent cas de tot allò que li estem dient, que surten al just, que no qüestionen res del que tu li dius i del que els imposes, es donarà més endavant una rebel·lia. De vegades, quan no s'adonen en aquesta etapa de la vida, entre els 15, 16 anys fins als 20, 22, s'ha de donar més tard. I això té conseqüències en l'evolució i en la maduresa cognitiva o emocional de les persones. Per tant, si no es dona, s'ha de facilitar que es faci, perquè té una conseqüència en la maduresa important.
Ella intenta rebre el permís de la mare per anar a una audició on ha de tocar el seu grup de rock, però coincideix amb un compromís familiar, l'assaig de la boda de la seva mare.
Anna, ¿de verdad crees que esa actitud es la mejor forma de obtener lo que quieres?
Lo siento, mamá. Es que en la escuela me he sentido muy agobiada y creo que me merecía cada uno de esos castigos. Pienso pedir perdón a Stacy Hinghouse y al señor Bates. Lo que trato de decir es que voy a portarme mejor. De verdad, voy a intentarlo.
A ver, ¿qué quieres?
Ir a una audición que tenemos mañana por la noche y que puede que nunca más volvamos a tener.
¿Una audición? Es genial. ¿Mañana, después de la cena de ensayo?
Bueno, durante, pero...
¿Durante quiere decir en lugar de?
Técnicamente.
Ana, tú y yo tenemos que hablar.
Creo que voy a pasar de eso.
Vamos.
La mare creu que la filla no fa prou, mentre que la noia considera que la seva mare li fa la vida impossible.
Sí, i a més és la relació entre les dones. També el gènere, en aquest cas, de l'adolescent, es fa difícil segons amb el pare o amb la mare. Potser entre les dones, mares i filles tenen de vegades aquesta relació més complicada, com també és entre els pares i els fills. També depenent de qui té més vinculació, qui està més temps i de qui s'ocupa més dels fills. Això també fa que els conflictes siguin encara més intensos. Però s'ha de buscar el temps per parlar, s'ha de generar espais que puguin ser espais de complicitat per poder arribar, doncs, a certes negociacions. En aquest cas es requereix una negociació per poder fer el que vol la filla, perquè pot ser adequat que vagi on vol anar, però sempre tenint en compte que hi ha prioritats familiars. Aquesta negociació és una habilitat que els pares han d'entrenar i han de generar al llarg de la vida, no? Perquè és, no només per la família, sinó en la vida en general, la negociació forma part d'una habilitat que et servirà.
Posicions contraposades, mare i filla que intenten parlar, però al final sempre hi ha algú que s'imposa.
Por favor, ¿por qué no puedo ir? Por favor.
Lo que oigo es que mi noche especial no significa absolutamente nada para ti.
Yo ni siquiera tengo que preguntarte si mi grupo significa algo para ti. Sé que piensas que solo hacemos ruido.
Mira, soy una morsa.
Eso no es verdad.
Sí lo es.
Ana, os dejo ensayar.
Mamá.
En el garaje. Ana, espera.
¿Qué?
Hablemos de lo que hay detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Se trata de papá, ¿verdad?
Mamá, deja de analizarme. No se trata de papá, se trata de la audición. Me amargas la vida.
Oh, no sigas dramatizando. Ana, el instituto no es tan duro.
Tú no durarías ni un día en mi instituto.
Claro que duraría y seguro que a mí no me castigarían.
Oh, lo siento, mamá. Siento ser la única cosa en tu vida que no es perfecta.
¿Perfecta? ¿Tú crees que mi vida es perfecta?
Sé que tu vida es perfecta. Un trabajo perfecto, un novio perfecto, pacientes perfectos que ves en el suelo, que pisas.
¿Necesitas que alguien te administre una buena dosis de realidad? ¿Sí crees que mi vida es perfecta?
Por una vez podría ser más tolerante contigo.
No, se acabó, Ana. Siempre he sido tolerante. Pero tú no irás a esa audición.
Voy a ir.
No, no vas a ir.
¿Por qué no?
Porque yo digo que no.
La mare vol parlar, la noia vol fer la seva i acaben amb un perquè ho dic jo. Una discussió típica i que segur que moltes famílies han viscut a casa. Qui s'equivoca i què poden fer per corregir-ho, Maria?
Doncs el que estava parlant abans, que és negociar. Quan més es reafirma l'autoritat, no? Perquè ho dic jo, això cada cop més enfronta la situació i es torna en un conflicte que pot anar en una escalada. Vull dir que el conflicte no s'acabarà aquí, no? Amb l'adolescent s'ha de negociar el màxim que es pugui, però sempre l'autoritat ha de fixar d'alguna manera uns mínims sobre els quals no em podré passar. No travessaré mai aquesta mínima norma que trobo que és la fermesa. No podré, doncs, d'alguna manera traspassar-la, perquè si no aquí ja perdré l'autoritat. Què pot fer? Doncs pot negociar una hora a la qual pugui fer l'assaig o pugui fer el que li cal com a família, l'assaig d'aquesta boda, i també deixar que vagi a l'audició. Llavors, una mica de cada, no? O sigui, que pugui estar en un lloc però que arribi tard, o que pugui estar en l'audició en una hora, doncs també prudencial, per fer el que ell. Però si no accepta aquesta norma o no accepta aquesta negociació, no hi ha cap cosa més a parlar. Llavors, aquesta negociació s'ha d'esforçar per part de qui té el poder, en aquest cas, de posar les normes, en arribar a aquest acord, no? El win-win, no?, que s'ha d'intentar fer sempre, i quan aquesta opció no és possible, doncs sí que s'ha de fixar una tasca mínima de compromisos. És difícil per això, eh? És perquè les emocions estan aquí formant part de tot el vincle.
Doncs continuarem analitzant aquestes emocions quan mare i filla s'intercanvien els seus papers en la pel·lícula. La setmana que ve, un nou capítol. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Emocions amb Montse Hidalgo, juntament amb la doctora Maria Palacín. Anem a la música. Abans era de la pel·lícula Flashdance. Ara anem amb una altra cançó que també es va esdevenir tot un èxit i també sortia d'una pel·lícula. Era el Let's Dance de la Donna Summer. La pel·lícula era Por fin es viernes, per fi és divendres, i la cançó principal era aquesta, Let's Dance, que l'escena de la pel·lícula, quan la posen allà a cantar i comença a cantar lent, la gent se la comença a mirar i dir ai, 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 ja quasi començaven a marxar quan es fa aquest canvi de ritme i bueno, ja, i ja triomfa. Triomfa la noia amb la cançó. Bé, 11:41 minuts, ja és el moment del record. Dels arxius sonors de Ràdio L'Escala recuperem aquests moments històrics d'aquesta sèrie que estem fent d'entrevistes que feia Jordi Piqué a la primera època del Torna-la a tocar, Sam. I avui amb Joaquim Palau, i parlaran, com no, també de cinema.
El món del cinema és fascinant. Tenim diversos personatges preparats perquè ens en parlin. Avui el recordarem sota el punt de vista del personatge que fa anar la màquina. L'encarregat en aquell temps de fer anar les tisores, de tallar les escenes que ens podien produir un mal irreparable. Tenim en directe a l'escala en Joaquim Palau, un d'aquests personatges que ens poden explicar tantes i tantes coses d'aquest món del cinema. Bona nit, Joaquim.
Bona nit.
Com vau començar a fer cinema?
Jo vaig començar per allà el 1927-28. Tenia 14 anys. Llavors, en aquella època tenia 14 anys. El Cine Sureda, vaig començar al Cine Sureda, amb en Rafael Sureda, i també era quasi la mateixa edat.
Com eren les pel·lícules que passaven en aquell temps?
Les pel·lícules eren, mira, en Rin Tin Tin. Hi havia aquells artistes que deien Tom Tiller, en Tom Mix, en Ricardo Talmatge, i una que recordo molt va ser una de Carbonero a Millonario.
Suposo que devien ser mudes, doncs, encara aquell
temps. Tot això era mut. I la mainada anava d'allà davant i, quan, per exemple, si sortia un bigoti, aquell era el dolent.
Sí. Què passava quan se trencava una pel·lícula?
La pel·lícula, mira, se trencava molt sovint perquè eren de cel·luloide i quedava recte el cel·luloide de passar amb l'escalfor i havies d'anar molt de cuidado perquè quan se trencava s'encenia de seguida i llavors vindrà molt ràpidament tallar el foc.
Perquè era inflamable, no?
Sí, era inflamable.
Sí. Com va ser que vau fer els primers pel·lícules amb so?
Això va ser, un so...
Amb so, encara que fos així,
sí,
una mica...
Sí, em deien so sincronitzat. Va ser el 30 al 31. No ho sé exactament, però em penso que era el 30 al 31.
Però abans sembla que sé que vàrem fer una pel·lícula, el Ben-Hur.
Sí, abans vàrem fer la pel·lícula Ben-Hur amb accessoris. La pel·lícula vam portar amb una sèrie d'accessoris, una carraca... una d'allò, amb cadenes, i quan hi havia aquelles barcasses que anaven, que remaven a cada home, a un rem, llavors atracaven una contra l'altra i llavors hi deien, Manel, diu, ara fas anar la carraca.
I ell on era, en Manel?
En Manel era darrere la pantalla.
Ell veia la pel·lícula?
Ell veia la pel·lícula, esclar, a través de la pantalla.
Està bé. I després com va ser que va venir el cine sonor ja sincronitzat que ens parlava abans?
Va ser... El cine sonor sincronitzat va ser del 30 al 31, no sé exactament, però em penso que era aquella data. Consistia... Van portar un sòcol, que hi havia un plat de discos, amb un pico, i hi havia un connectat a la màquina, o sigui, el projector, hi havia connectat un cable rotatiu, que feia anar el projector, perquè el sòcol portava el motor, un motor sincron, que en deien sincrònic. I, bueno, tot això anava molt bé si la pel·lícula era tallada. Però a vegades que la pel·lícula tenia... Ja nosaltres, els operadors, tenien l'obligació de... Ens portaven un rull blanc i negre, ai, que digui negre, completament negre, i si es tallaven 10 quadres o 20, el que sigui, havien de posar la mateixa llargada, perquè llavors la pel·lícula s'escurçava. I si... I, esclar, molts operadors trobaven, bueno, sí, 3 o 4 quadres, no hi havia pas d'aquí. Passava un altre operador, un altre, i això es anava escurçant la pel·lícula.
I què passava al final, si s'escurçava la pel·lícula?
Passava que al final, quan projectaves la pel·lícula, resultava que veies el moviment dels llavis, i al cap d'un rato sortia la veu.
I la gent què feia?
I llavors, esclar, la gent llavors cridava i xiulava i tot això.
I llavors suposo que havies de compensar-ho amb el disc, no?
Sí, llavors la feina que teníem era agafar el pick-up i avançar una ratlla o dues, a vegades no avançaves massa, i mira, eren problemes que d'aquella època.
N'hi havia de pel·lícules que fossin subtitulades?
Sí, bueno, encara moltes sonores eren subtitulades perquè no hi havia el diguéssim, no eren parlades en espanyol. I llavors si hi havia el cant, tampoc feien cas, perquè tampoc no en tenien res.
Recorda alguna pel·lícula sonora d'aquell temps?
Pel·lícula sonora...
Em sembla que m'havia parlat de la canción de la Estepa.
Ah, la canción de la Estepa, sí.
Com a
sí.
Pel·lícula sonora
sí.
d'aquell temps, no?
Sí.
Llavors, em sembla que vau deixar un temps de fer cinema.
Sí. Llavors, sí, vaig estar un temps... Això devia ser...
Perquè tot això que parlem era el cinema Sureda, hem dit, primerament.
El cinema Sureda, sí. Llavors...
Llavors on vau passar?
Vaig anar a parar a treballar a Monistrol de Montserrat. I llavors, esclar, vaig estar 2 anys allà, després fer el servei, i després del servei vaig venir cap a l'Escala altra vegada.
I llavors on vau fer cine?
I llavors, que era l'any 42, quan vàrem muntar el cine catòlic de Can Panxo, el capellà mossèn Salvador Sans, em va dir si em volia cuidar de la màquina del cine. Ens vàrem entendre al final, però de molta conversa, i bueno, vaig dir que sí. Aquells anys ell feia la seva censura. Llavors, clar, jo havia de... Em feia passar la pel·lícula. Quan arribava la pel·lícula em feia passar. I em deia, diu, talli, talli, talli. I bueno, jo posava un paper... per marcar el tros,
però les...
aquestes coses d'això ho tallava. A vegades hi havia 20 o 25 metres havien de treure.
I llavors s'havia de tornar a afegir per tornar a enviar.
Bueno, això la tarda, doncs ho passaven retallat. I llavors la nit ho tornava a muntar. I bueno, això portava molta feina.
Però vau enviar alguna vegada alguna pel·lícula sense afegir els trossos?
Sí, sí, sí.
Llavors les cases comercials no sí, protestaven?
Llavors, sí, llavors vaig decidir de no enganxar els trossos i els posàvem en una caixa allà, i al final va resultar que jo tenia molt de trossos allà i vaig pensar, què faràs de tot això? I vaig començar d'afegir els retalls. Anar afegint, i vaig fer cap a una bobina de 800 metres i llavors em vaig emplenar una altra.
Això ho havíeu passat alguna vegada amb algú, aquesta
trossa? Sí, bueno, això sí, va passar alguna vegada, perquè el diumenge a la nit a vegades es quedaven uns quants joves i deia, Palau, per què no ens passes la pel·lícula dels retalls?
Sí, els petons, vaja,
sí.
Les escenes pornos d'aquell temps.
Sí.
A on era la cabina de Can Panxo?
La cabina de Can Panxo era al balcó, a fora del balcó. O sigui, dintre el balcó hi havia la cabina.
Saps si hi ha algun document gràfic que es vegi aquesta cabina? Alguna fotografia
jo
o així?
Jo tinc una revista que deien algo de Costa Brava.
Sí.
Que l'editaven a Girona. Cada any a l'estiu editaven aquesta. És un llibre. I he vist una fotografia que encara es veu la cabina de Can Panxo.
Això devia ser al voltants del 42 fins al 46,
aproximadament, sí, perquè aquesta revista ja és del 57 i em penso que ja havien plegat, perquè llavors mossèn Salvador es va dedicar a fer arròs.
Mm.
I llavors em sembla que va plegar.
Després, on és que va tornar a fer cine? Després del Can Panxo.
I llavors vaig començar...
Em sembla ser que havíeu fet cine a Ca les Monges, poder?
Sí, vaig començar a Ca les Monges.
Quin any devia ser, més o menys?
Això, penso que devia...
Jo hi havia anat de petit a Ca les Monges, me'n recordo. Devia ser poder el vols del 50...
Va ser per ja el 57 o 58. El mossèn Joan Roure Em feia cine a les monges amb una màquina de 16 mil·límetres. L'avi Salip venia a les entrades i el noi Salip feia anar la màquina. No sé què va passar, perquè es veu que no sortien els contes i no sé què. Bé. I el mossèn em va demanar a veure si jo volia cuidar de la màquina. Al final, de molta conversa, vaig dir que sí. I jo vaig trobar dues pel·lícules que no es havien pagat. I llavors vaig per telèfon amb la casa a veure si podia, per favor, enviar-me una pel·lícula pel diumenge següent. I diu que hi ha un deute aquí, i bueno, ja ho arreglarem.
Què costava aquell temps de lloguer?
Unes 200 pessetes.
I l'entrada?
L'entrada em penso que 4 pessetes, no cosa així.
També hi havia censura aquí? Suposo que sí, no? Sí.
Bueno, també... Generalment, les de 16 mil·límetres ja estaven censurades, diguéssim. No hi havia res de...
Res més que tallar.
Res, això mateix.
Jo recordo d'aquell temps que els que anàvem a catecisme ens donaven un cartaronet que en dèiem assistència.
Sí.
I que amb això què feien?
Això, mira, els que anaven allà al cine, doncs es donaven aquesta etiqueta o el que sigui, eh? I així no havien de pagar.
Molt bé, farem una pausa musical i posarem la melodia que també s'escoltava en aquest any 1950 d'en Pérez Prado Patricia. I després continuarem una estona més la conversa amb en Joaquim Palau. Molt bé, continuem la xerrada. Hem parlat del cinema Sureda, del cinema catòlic de Can Panxo i del cinema de Cales Monges. Després em sembla que es va traslladar al cine Cate, el Cacauet.
Sí.
Per què li deien aquest nom, Cacauet?
Perquè venien cacauets allà.
Amb qui se'n cuidava, també mossèn, el capellà?
El capellà, sí. Se'n cuidava el mateix capellà. Vàrem llogar la sala aquella d'allà, de la Quimeta...
De la Font de Sureda.
De la Font de Sureda, sí, als anys 60. I llavors vam arreglar la sala, les camarilles, els serrats, fer la cabina nova, arreglar tot el... I després l'instal·lació elèctrica, que tampoc no hi havia.
Encara passàveu pel·lícules de 16 mil·límetres o...?
Varen passar, continuant passant pel·lícules de 16 mil·límetres. Però llavors va venir un moment de què es van acabar les pel·lícules i havien de tornar a repetir. I per repetir, llavors vaig dir al capellà, vaig dir a veure si podíem comprar una màquina de 35, llavors hi havia més marge. I sí, van comprar una màquina portàtil de 35, que les bobines anaven com les professionals, diguéssim.
Què costava aquella època llogar una pel·lícula, la més cara, per exemple?
Llogar una pel·lícula de 35 costava cap unes 2.000 peles, o sigui que tot un d'allò de dos, però amb les dues pel·lícules i el nodo ens costava unes 3 o 4.000 pessetes. Clar, llavors fèiem pagar 8 pessetes d'entrada.
8 pessetes d'entrada.
8 pessetes d'entrada.
I quantes sessions fèieu?
Bé, en fèiem el dissabte a la nit, diumenge a la tarda, diumenge a la nit i dilluns a la nit.
Eren les mateixes versions d'una sessió a l'altra o hi havia censura unes i les altres?
Bueno,
no?
És que a vegades com que aquestes pel·lícules de 35 ja no eren tan censurades, eren censurades políticament, però el capellà també me feia censurar ara, no tant... Com
anteriorment, sí.
Com anteriorment, Sí. I llavors, mira...
Llavors era qüestió tallar per el diumenge a la tarda, per la mainada.
Per la mainada, tallar amb la tarda per la mainada, i llavors, per la nit, ja...
Es havia de tornar a enganxar.
Ja tornava a enganxar els trossos, però no hi havia gaires,
No hi havia gaires. Anava en carbons, encara, la màquina,
no,
llavors?
No, aquella màquina anava en làmpara.
En làmpares. Això devia ser entre el 60 i el 64, em sembla,
sí,
no?
Sí,
aproximadament sí. Es devia acabar el Cinecata...
Aquest el Cinecata va acabar per allà el 64.
El 64. I llavors es va tornar a fer cine a Can Sureda, potser?
O sí, vaig tornar a fer cine, però els dies de la Festa Major, perquè ell només en feia el cine els dies de la Festa Major.
Aproximadament, com devia ser això, els 60...
Sí, és clar, això devia ser ja com plegar, com abans de plegar, com que plegàvem a l'estiu, el cine de Cacuet, diguéssim.
L'estiu no feia cine.
I llavors jo li deixava, perquè ell me deixava la bobinadora i bobines. I llavors jo portava les bobines perquè ell els dies de la Festa Major poguessin fer servir les bobines i la bobinadora. I anava allà a ajudar-ho.
La màquina, com era la màquina aquesta? Que vareu fer una adaptació o alguna cosa, em sembla?
Bueno, aquesta màquina era una ossa que s'hi va adaptar al sonor. S'hi va adaptar al sonor, però ja la vam portar ja adaptada. Va ser un senyor de fora... No sé, penso que feia cine roses o alguna cosa així.
Molt bé, llàstima que no tinguem més temps per anar parlant de més temes aquests de cinema, amb en Joaquim Palau. Li donem les gràcies per haver assistit aquí
i
explicant-nos tot això. Des de l'any 42 ens ha explicat fins a l'any 69 doncs, tot el procés de cinema que va fer. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
En Joaquim Palau ens ha parlat de cine, però des de la vessant de darrere, no de la vessant de davant, sinó dels que s'encarregaven de fer anar les màquines